Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Ferran Ruiz i Ebrard i la Federació de Joves Cristians de Catalunya, d'Albert Ruiz Elías, és un llibre en el que l'autor aporta noves dades sobre l'inici i la vitalitat de la Federació de Joves Cristians de Catalunya fins l'esclat del juliol de 1936 i la persecució dels fejusistes i gent de missa. També ens endinsa en l'actuació dels capdavanters del Consell Federal de la Federació i les diverses opcions preses. Els temes principals de què tracta són Ruiz Ebrard, president efectiu de la Federació de Joves Cristians, el culte clandestí, el ministre Irujo, la correspondència amb el cardenal Vidal i Barraquer, el comissariat de propaganda, els comitès civils per la pau, l'exili i la supressió de la Federació. Aquesta obra, inclosa a la col·lecció Abat Oliva, número 301, de publicacions de l'Abadia de Montserrat, extensa però suggerent i plena d'informació nova, ens ajuda a descobrir quina va ser l'actuació de Ferran Ruiz i Ebrard en diferents situacions i etapes de l'Església catalana del segle XX. Ferran Ruiz i Ebrard i la Federació de Joves Cristians de Catalunya, d'Albert Ruiz Elías, és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat, inclòs dins la col·lecció Abat Oliva número 301.
Ràdio Estel, Andorra 107.5.
Estimes Ràdio Estel? Col·labora amb nosaltres per continuar creixent. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana publiquem un text del monjo de Montserrat, Cebrià Maria Pifarré, recentment traspassat. El document que el monjo desitjava que es publiqués al nostre setmanari reflecteix el que per ell havia estat fonamental a la vida. També comptem amb l'aportació del seu company, el pare Josep Miquel Bausset.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Descolort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 2770 i a radioestel.cat.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Avui ens acompanyen diferents joves que aniran donant resposta a diferents preguntes.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Primer de tot, escoltem a l'Ignacio, la Paula i l'Andrés, tres alumnes del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona i també l'opinió del diaca Beto Sols, de la parròquia Sant Agnès de Barcelona. Els hi hem preguntat, els joves, penseu en la mort?
Sí, la verdad es que de vez en cuando, por ejemplo, antes de irme a dormir, cuando me pongo a pensar sobre todo en muchas cosas, generalmente pues toco esa serie de temas, me viene a la cabeza, pero no, en mi día a día no me acuerdo de la muerte, o sea, no suelo pensar mucho porque tampoco es un tema con el que te tengas
mejor,
que agobiar.
También mejor, ¿eh?
Ya.
Como primera pregunta, también saber si Paula y Andrés habéis pensado en la muerte, si alguna vez pensáis en la muerte.
Sí, yo creo que sobre todo piensas en la muerte cuando hay, por ejemplo, en lo más cercano, cuando un familiar tuyo muere o sobre todo si no es alguien mayor, es como que te choca más y realmente te hace replantearte que puedes irte cualquier día de este mundo y de repente estás aquí y al día siguiente puedes ya no estar. Y yo creo que eso es lo que choca más, sobre todo si no es alguien, una persona mayor. Y pensamos en la muerte pues cuando nos choca más el hecho.
Andrés.
No suelo ser algo que piense demasiado, pero alguna vez, sobre todo con la muerte de algún familiar, quizá, pero tampoco es... Quizá te amarga más la existencia, por así decirlo, no sé.
Depende cómo enfoques el tema, claro. Yo tengo que decir que cada día pienso en la muerte, pero más que la muerte pienso en la vida eterna. La vida eterna, o sea, la muerte es un mal, ¿vale? Tal como después del pecado original, la muerte, tal como la entendemos ahora, es un mal. Es una cosa que, ostras, que ocurre aquí, ¿no? Y Jesús lloró también por la muerte de Lázaro, ¿eh? Pero claro, cada día es bueno pensar, cada día, ¿eh? Y digo cada día es cada día, pensar en la vida eterna, porque aquí, en esta vida, vamos a vivir máximo 100 años, a no ser que la medicina avance muchísimo, y en la vida eterna, pues toda una eternidad, ya lo dice la palabra, con lo cual, hombre, a lo mejor si algún día no pensamos, no pasa nada, pero ir pensando en la otra vida, y en este caso, claro, está relacionada con la muerte sería la puerta, pues sería bueno, ¿no? Porque incluso, o sea, 100 años comparado con infinito, pues, hombre, pensemos de vez en cuando en esa vida eterna y obviamente en la muerte también, claro, para prepararnos bien. Porque estamos, en esta vida estamos para eso, o sea, para la otra vida, para decir que sí al amor de Dios a la otra vida.
La mort a vegades arriba en moments inesperats, com per exemple en un accident de cotxe o de moto. En aquest cas, és fruit de l'atzar, és voluntat de Déu. Escoltem l'opinió dels joves.
A mí, en mi casa, por ejemplo, siempre me han educado en la religiosidad y todo el tema del... Bueno, somos cristianos. Y siempre me han dicho que, bueno, que si se muere alguien, en realidad es porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha querido. No ha sido cosa del así porque del azar. Es para, supongo que también para por ellos.
¿Paula?
Sí, yo creo que es algo que ahora pues es complicado de entender porque, no sé, que muera gente tan joven de un día para otro pues choca bastante y cuesta entender cómo Dios, si Dios es amor y quiere nuestro bien, cómo de repente te quita la vida de un día para otro. Yo creo que es algo difícil de entender, pero que si Dios lo hace, Dios no es algo que podamos entender del todo y Dios tendrá sus motivos y supongo que sacará algo bueno de ahí.
No sé si Ignacio quiere añadir algo.
No, yo solo creo lo mismo que Paula.
Muy bien.
Bueno, yo respecto a este tema, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Simplemente que, o sea, hay una naturaleza, o sea, tiene unas leyes, la física, ¿no? Entonces, si tú juegas con esas leyes, pues te puedes caer, ¿no? O sea, es decir, Dios no va a intervenir, a no ser de vez en cuando... En el actuar de las cosas, ¿no? Con lo cual, si uno va a 200 por la autopista, pues se está jugando la vida y Dios, a lo mejor, pues no va a hacer nada para que dejes de tener accidente. Dicho esto, Dios puede permitir que no te mueras, pero la cuestión es que lo permite. Y esto siempre será un misterio. siempre será un misterio porque Dios permite accidentes de coche, etcétera, etcétera, o desgracias naturales, como yo que sé, un terremoto, etcétera, etcétera. Pero que lo permita no significa que nos deje de amar, porque, insisto, esta vida no tiene la última palabra y Dios ya sabe por qué permite estas cosas. Simplemente a nosotros nos toca un poquito aceptarlas y saber que es Dios que está detrás de todo eso y que no le gusta que nosotros muramos y tal, pero sí que permite eso para un bien mayor nuestro. Esta idea es importante.
A l'Ignacio, la Paula i l'Andrés també els hi hem preguntat què passa després de la mort.
No sé, depende del momento. Hay veces que lo ves que dices, pues quizás sí que existe la vida después de... O sea, la vida eterna, el cielo y todo. O quizá, no sé, depende. A veces también te pones a parar a pensar y si es verdad lo de la reencarnación. O...
A veces nace también esta duda. No sé si Ignacio y Paula lo comparten.
Sí, bueno, yo pienso que por simple lógica, bueno, a mí me parece natural pensar que después de la vida, o sea, cuando morimos hay algo más después de eso, porque si no hubiese nada más, la vida tampoco tendría mucho sentido. Simplemente sería, pues nada, vivir una vida al máximo que puedas y ya está, cuando se acabe, si se acaba todo, no tendría mucho sentido. Y simplemente por ese motivo, pues... Me incita a pensar que tiene que haber algo más porque sí.
Sí, yo pienso lo mismo, es que si de repente la vida se acaba y se acabó, te mueres y no hay nada más, ¿por qué motivo tenemos que estar aquí? Es decir, no es lo que decía Paula, no tiene sentido nuestra vida. Y de hecho, cuando pienso y a veces dudo si hay vida eterna o no, a veces deseo que la haya, porque es que si no, hay un problema.
Muy bien, Beto, han salido dos temas. Sí, iremos al cielo y el tema del carpe diem. Es decir, si no existe nada más, nos puede llevar a vivir la vida en un carpe diem, viva la vida, más alocados, y quizá si está el cielo, si hay algo más, quizá nos centra más, nos ayuda a aterrizar, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por el carpe diem. El carpe diem, bien entendido, es como hay cielo, como hay Dios, voy a disfrutar esta vida, pero voy a disfrutar amando y sacrificándome por mis hermanos. El carpe diem mal entendido es aquella persona que duda de la existencia de Dios o a lo mejor cree, pero le da un poco igual y enfoca su vida un poco hacia el placer. ¿Sí? Entonces esto es un carpe diem mal entendido, porque al final no será feliz así. Y la experiencia lo demuestra, ¿eh? Y la otra pregunta que hay después de esta vida, ¿no? Pues bueno, después de esta vida, en principio, está Dios esperándote. O sea, tu gran amor te está esperando. Pero claro, tú tienes esta vida para responder a este amor. Porque el amor, para que haya amor, tiene que haber libertad. Si no, no hay amor. Seríamos robots, ¿no? En plan, te obligo a amarme. No. Entonces, tiene que haber libertad. Y Dios nos da unos años de existencia para decir que sí o no a este amor. Con lo cual, si uno dice que sí a este amor con sus actos, pues lo que te espera es la vida eterna, la felicidad máxima, estar con Dios, el ser más bello, más bueno que existe, porque es la belleza, la bondad. Y si dices que no, pues existe el infierno. Lo digo claro, que no se me asuste ningún oyente. Es decir, el infierno es rechazar a ese Dios que te ama y que eres tú el que lo rechaces, eres tú el que después de esta vida, al ver a Dios, y te das cuenta de que no le quieres y que has rechazado ese amor y eres tú mismo el que escoges ir al infierno. Y también está el purgatorio. Entonces, el infierno es eterno. El cielo es eterno y después hay otro estado, que para mí es una bendición de Dios que exista, que se llama purgatorio. Purgatorio es los que aman a Dios, pero no están del todo purificados para ver su... para verle cara a cara, porque insistimos, la mirada de Dios es una... Bueno, yo no la he visto, claro, pero es de una belleza tremenda y para mirarla hay que estar puros, ¿no? Entonces, con lo cual, existe ese estado que nosotros bueno, le ponemos tiempo, pero no sé exactamente en qué consiste, pero bueno, imaginemos que es temporal, ¿no? Y entonces ahí te vas purificando para después ir al cielo. Es decir, los que van al purgatorio después van al cielo seguro, están salvados ya. Pero es importante saber... y no confundir a la gente y decir que hay tres estados. O sea, tú después de esta muerte o bien vas al cielo, genial, o bien vas al purgatorio, en el fondo también muy bien porque estás salvado, pero bueno, mejor ir al cielo directo, o desgraciadamente también existe la posibilidad de ir al infierno. No porque Dios le guste tú al infierno, porque tú has escogido eso, con tu actuar libre en esta tierra.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Avui també ens acompanyen la Maria, el Manu, la Beatriz i la Lucía, alumnes del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona. Els hi preguntem quina relació teniu amb els vostres pares. Primer escoltem els joves i després la reflexió del sacerdot Pedro Rovira. Els joves, us costa que els vostres pares ho hagin de saber tot, tot el que feu o deixeu de fer?
No me gusta mucho que sepan todo lo que hago. Soy un mínimo, pero no que sepan todo. No me gusta ser muy concreto.
¿Porque tus amigos son especialmente del colegio o también te relacionas con gente?
No, me relaciono con más gente, pero a la hora de salir de noche suelo salir más con los del colegio.
Molt bé. Maria, Beatriz, Lucía, no sé si també teniu aquest conflicte amb els pares.
Jo crec que és un conflicte que sempre tens en aquesta edat, a l'adolescència, perquè et trobes davant d'unes respostes o d'un... Bueno, que potser no t'agraden o que prefereixes que et diguin una altra cosa i sempre hi ha com conflictes.
Molt bé. Maria o Lucía?
Sí, o sigui, jo crec que és normal, però per una altra banda ja... O sigui, ja sabem que el que ens diguin ells és el que al final passarà, o sigui, que tampoc les ganes de discutir al final s'acaben, però...
Sí, o sea, siempre es confianza, porque si no tienes confianza con tus padres no va a ir bien, pero también es bueno que sepan conocer a tus amigos y que les hables sobre ellos.
Pero también les tienes que dar confianza, ¿no? ¿Cómo se consigue, no? Que dar confianza, recibir esta confianza, ¿cómo o sea, pactáis un poco con vuestros padres a través del diálogo? Es decir, nos decía Manu, a mí me cuesta mucho... pues que sepan 100% lo que hago, com lo hago, no? Potser també et sortiria a compte, no? Explicar més, i en aquest sentit, doncs, que ells et diguin, doncs mira, sabem el que fas al 100%.
No, a ver, no es que no les cuente nada, o sea, obviamente les cuento lo mínimo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién salgo? Pero sin ir más allá, o sea... sí.
Sin dar muchos detalles, ¿no?
Sí, exacto. Poquito,
¿no? Tampoco... Sí, sí. ¿Vuestros padres son de los que os dicen a la una en casa?
Sí.
¿Son de los que imponen o de los que también nos preguntan? Depende del plan, claro. No es lo mismo ir al cine que ir de fiesta. Que...
No, a ver, siempre depende del plan. Pero si me dicen a las 3 en casa y llego a las 3:30 sin pasarme, o sea, son flexibles en cuanto a esto. Si me paso a las 4:30, pues obviamente algo dirán. Pero no ha sucedido nunca de momento.
¿Y en vuestro caso, María, Beatriz, Lucía, son flexibles vuestros padres?
Bueno, se preocupan, pero tú también te tienes que preocupar por ellos, porque ellos son los que están ahí esperando a que vuelvas, entonces tienes que compartir el tema, ¿no? Si ellos quieren que vuelvas pronto, pues tú te tienes que preocupar por ellos y mirar que te lo puedes pasar tú bien, pero también siendo consciente de ellos.
A vegades no és fàcil perquè sempre hi ha excuses, no? Llego més tard, perquè l'altre també llega més tard, no? Això, us ha passat també, això?
Sí.
Però... I a casa com reaccionen quan els hi dius... Bueno, els meus pares, almenys a mi em deien, més igual que facin els altres, no? Tu t'he posat una hora, no?
Sí, sí, jo crec que al final és una excusa. Te diran, da igual, jo t'he dit una hora i si no has obedecido, pues està mal.
Sí, en mi casa esa excusa no funciona ya. Es muy...
Ya está pasada.
Sí.
¿No? ¿Os costa obeir? Hay veces que, bueno, hay el diálogo, pero cuesta obedecer, ¿no? Es decir, bueno, por aquí, papá, mamá, ya no paso, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Sí.
Van todos y no me dejas ir porque... ¿Alguna vez os ha pasado que os ha costado un poco este obedecer, ¿no? El decir, habéis obedecido, pero os ha costado mucho, ¿no? Es decir, no entiendo a mis padres, tenía que cambiar en esto.
Sí, o sea, yo, el tema de obedecer, siempre hay conflicto cuando llega la hora de salir o, no sé, me cuesta obedecer a la primera, siempre tengo que insistir hasta que me intento salir con la mía, pero, bueno, a veces sí, a veces no.
¿Y a ti, Beatriz?
Yo creo que a ver, nos cuesta a todos, porque siempre queremos una cosa que no nos van a dejar. Pero también es un poco, pues, a ver, aunque cueste, pues aceptarlo, porque, bueno, como ha dicho María, al final se va a hacer lo que digan ellos.
Uh-huh. Lucía.
Sí, también. O sea, obedecer siempre, siempre cuesta. Pero hay que reflexionar y pensar que siempre si te dan una orden es porque ellos creen que está bien. Entonces es mejor hacerles caso porque al fin y al cabo los padres siempre tienen razón. Quieras o no, van a tener razón.
Bueno. Molt bé. Pedro, ¿per què és important obeir? O si vols afegir alguna
cosa. Sí, bueno, vull afegir una cosa que és per mi fonamental, no? I és que els fills han de saber que els pares han sigut joves, coneixen la realitat de ser jove i coneixen els perills que hi ha. És a dir, els pares són els primers educadors i educar no vol dir sí a tot. Educar vol dir a vegades dir no. Vol dir que ser pare no és fàcil perquè el jove es pensa que el pare imposa. I el pare estima, la mare estima. Obeir no és, més es pot obeir des de l'estimació. No és una llei, no és una imposició. El pare, torno a dir, és el primer interessat en que els joves tinguin una relació, un anhel de llibertat, però amb responsabilitat. La llibertat en si mateix no és res. Ha d'acompanyar la llibertat amb responsabilitat. I això no s'aprèn en un llibre, hi ha un manual. S'aprèn en el dia a dia, en el contacte, en el diàleg, amb els pares. L'obediència, que és fonamental, no només en la relació pares i fills, sinó en la vida mateixa del creient o en la vida mateixa de l'ésser humà, només es pot fonamentar des de l'estimació, des de la plena confiança de que el meu pare podrà equivocar-se, però m'ho diu perquè m'estima. És a dir, totes les, entre cometes, normes que posa el pare i la mare no és per casualitat, no és simplement un, mira, vull fastigejar, vull aquí empipar el meu fill, no. Ha sigut jove, per tant, coneix perfectament l'àmbit en el que es moveu. I jo això sí que penso que és important subratllar-lo. El fill, aquest anhel de llibertat, lògic, natural, i el pare ha d'educar en una llibertat responsable, una llibertat que sàpiga els límits en tota la vida humana. L'ésser humà ha de saber fins a on pot arribar, perquè si no hi ha patiments que podem perfectament estalviar-nos. Podem perfectament estalviar-nos. I després el pare, amb aquesta, el pare i la mare, però com un nucli familiar, té la responsabilitat primera d'educar, educar en la veritat, no cercant la complicitat. El pare no és un amic, és més que un amic. El pare és aquell que, torno a dir, té l'encàrrec, té la missió, té la responsabilitat d'acompanyar en aquest moment, que no és gens fàcil, perquè la joventut, l'adolescència, és un temps d'ir descobrint, no?, també els riscos i els perills que hi ha, no?
Perquè si els pares us castiguen, ho viviu com, o sigui, en el fons, dieu, m'estan ajudant o no? M'han castigado, no puede ser...
No, sí, en un principi penses que sí, que jo que sé, pots pensar que ho fan per molestar o el que sigui, però després pues, ho penses i dius que ho han fet pel teu bé, a més ells tenen l'experiència i saben el que és, o sigui, el que estàs passant tu, llavors...
I això ho veieu en el moment o ho veieu amb el temps? A vegades, al moment, no veus res més que el càstig, no? Llavors necessites dies per dir, pues, era veritat, m'havia de quedar a casa, no havia de fer aquest plan o no?
Sí, a veure, sempre cuesta veure el moment, però al final reflexiones i penses i tal, i ves que lo hacen por tu bien, però sempre pensando que lo hagan por tu bien, no sé, a mi me pasa, que al final sempre... Siempre prefiero, yo qué sé, salir una noche o algo así, no sé.
Pere, ¿volies afegir algo?
Volia afegir... No m'agrada la paraula castigar. M'agrada més la paraula corregir. La correcció. Això no vol dir castigar, està una mica devaluada avui en dia. Sembla que és una imposició sense caritat, no. La correcció vol dir anteposar el tu al jo. A un pare, hi ha molts pares que han agafat el camí de la tranquil·litat. Sofà, televisió, i que el fill faci el que vol. Això no és estimar. Estimar vol dir, si ha de dir una cosa al fill, sap que durant 2 o 3 dies, potser aquest fill s'empiparà, no parlarà amb ell, però ha fet o ha complert el seu deure com a pare. La correcció, no a nivell de pare i fills, a nivell de tots. Qui estima, corregeix. Qui estima, sap dir que no. Qui estima... Pues a vegades arrisca. Ja sé que el camí més fàcil és no embolicar-me, no complicar-me la vida, que cadascú faci el que vol, però després venen les conseqüències. Per això castigar, penso que en el món actual és una paraula excessivament, com diria jo, inquisidora, no? D'imposició. és correcció, i això l'Evangeli ho reflecteix, correcció fraterna. De pares a fills, i per què no dir-lo? També de fills a pares. Per què no podeu dir al pare, oi, això que has dit, això que has fet, doncs mira, m'has sentat malament, tu. No passa res. Aquesta llibertat d'acceptar una correcció i aquesta llibertat de poder, els pares, també, doncs corregir-los.
Ho feu, això, vosaltres? Algun cop us costa dialogar amb els vostres pares amb coses que penseu que no us toca dir? O...
Sí, cuesta mucho, porque hay momentos y hay momentos. Tus padres pueden estar mal y mal en el sentido de que pueden estar como cansados o tener un día de trabajo duro y te pueden echar la bronca y lo más importante es dialogar, porque si no hay diálogo no fluye la relación.
Per dialogar és fonamental saber escoltar, eh? I aquest és un dèficit, perquè a vegades anem, sobretot jo parlo amb molts pares i van amb un estrès, amb un ritme de vida frenètic. Hem de cercar espais, no només de parlar, està bé, sinó d'escoltar l'altre. I a vegades el pare i la mare necessiten també ser escoltats. Què us penseu? Que ja els adults hem superat tot. També necessitem gestos d'estimació, de servei, de gratitud. Jo, és que és fonamental. No només és el pare el que ha de facilitar aquest diàleg obert i sincer amb el fill, sinó que el fill també ha d'intentar acostar-se. I no només des d'aquesta distància generacional, sinó fonamentalment des de saber escoltar aquell que, ho torno a repetir, tot en què em dirà, fins i tot quan s'equivoca, és perquè m'estima. És perquè m'estima. I els pares, i si algú, evidentment algú escoltarà aquest programa dels pares, dir-los també que es mostrin davant dels fills en la seva feblesa. A mi és fonamental que els pares aprenguin a demanar perdó als fills. És important això. Oye, mi, fill, m'he equivocat. Ahir em vaig corregir, em vaig passar. Vaig utilitzar un llenguatge, unes formes que no són correctes. Perfecte. Perquè el fill estimarà el pare i la mare, acceptarà el pare i la mare, també, sí, copsa la feblesa, les mancances dels seus pares.
Escúchame, arréglate la habitación.
Yo no me voy a arreglarme la habitación.
Quiero que te hagas la habitación.
No me da a mí la gana. ¿Siempre se lo haces todo? A él. Le lavas los calzoncillos, le lavas esto, le lavas los otros. Tú dices, soy mayor de edad.
Vete.
No me da a mí la gana. ¿Eso qué quieres tú, que me vaya? Pues porque te lo empuja el Adrián. Pasar los dos solo. Voy a estar aquí hasta que te mueras. No he tenido hijos.
Bueno, coneixeu el programa de 4, Hermano Mayor?
Sí.
Abans de començar amb el programa, amb el Pere, bueno, no ens acabem de creure molt que aquest programa sigui 100% real, no? Potser està fet sobre un guió. Però sí que és veritat, que és el que deia el Pere, agrair la família que tenim, perquè també és una realitat. Aquest fragment que hem escoltat, hi ha famílies que s'ha destruït la família, eh? S'ha perdut l'amor...
El respecte.
El respecte.
Jo crec que és fonamental, tant en relació pare-fills com fills-pare, que hi hagi respecte. Cadascú té el seu lloc i el seu espai. Si no hi ha aquest respecte, tot s'enfonsa. S'enfonsa, és a dir, la relació, la confiança, l'educació, el diàleg, desapareix. El respecte. Cadascú ha d'assolir el seu lloc dins d'una família. No tots són pares, no tots són mares, no tots són fills. Cadascú té un tarannà, té una sensibilitat, té unes formes. Quan espera això, tot s'empitjora. Darrere d'aquesta destrucció de famílies, hi ha una destructuració, hi ha un problema seriós de convivència, hi ha més coses. Aquests programes cerquen el que provoca audiències, mm-hmm. evidentment, però darrere d'això hi ha més coses que no surt del programa. És a dir, això no és fruit d'un dia, ni de 15 dies, mm-hmm. ni d'un mes, són d'anys. Per tant, el respecte és fonamental. Respecte al lloc i a l'espai que té cadascú.
Joves amb fe.
Doncs marxem amb la reflexió del sacerdot Pedro Rovira, i avui també ens han acompanyat Beto Sols, diaca de Barcelona, i l'Ignacio, la Paula, l'Andrés, la Maria, el Manu, la Beatriz i la Lucía, alumnes del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona. A les vies de so, Mario Ramírez. Tornem el proper dissabte. Adeu.
Joves amb fe, els dissabtes a 2:15 de la tarda, amb David Medrano. A radioestel.cat, La ràdio a la carta. Tu tries.